Ràdio Estel. Són les 8 del matí. Cada dia, milers d'oients i lectors gaudeixen de l'acompanyament de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Perquè en un món accelerat com el nostre, volem ser el teu oxigen i el teu moment de pregària. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 27 70 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Les benaurances, camí a la felicitat. Al Catalunya Cristiana d'aquesta setmana destaquem el nou cicle de catequesis que ha iniciat el Papa Francesc a l'Audiència General. Les benaurances il·luminen les accions de la vida cristiana i revelen que la presència de Déu a nosaltres ens fa veritablement feliços, ha dit el Papa Francesc.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Des de Montserrat, amb Òscar Verdagí.
L'orfebreria de la part del darrere del tron de la Mare de Déu de Montserrat, així com de la davantera superior i de la barana, ha estat netejada i restaurada. Concretament, l'actuació de neteja ha consistit a eliminar l'òxid de la plata i polir la peça. Manel Capdevila, Capdevila Joiers.
El procés consisteix en això, una primera neteja manual, després una neteja amb productes per arrencar la brutícia acumulada durant els anys i després un decapatge de l'oxidació per eliminar la capa d'òxid que s'ha anat creant. I després, amb eines de polimenta, fer tot el procés de polit de la peça i per recuperar la brillantor.
A la part posterior del tron no s'havia fet prèviament cap actuació de neteja o de restauració, però sí a la part frontal, tot i que de la darrera ocasió ja feia uns quants anys. La barana de davant del tron, que és de bronze i plata, l'han hagut de restaurar i de donar-li un nou bany de plata.
Totes les peces de plata, el procés natural de la plata és l'oxidació, per tant, s'ha d'anar fent un manteniment i una neteja. Clar, hi ha diferents aspectes. Una cosa és una neteja, el que passa que això es pot anar fent a les zones on s'arriba fàcilment, es pot fer més fàcilment, però de tant en tant s'ha de fer més profundament perquè l'òxid es va apoderant.
Capdevila Joiers fa molts anys que treballa per al monestir de Montserrat. Restaura orfebreria i objectes litúrgics, com calzes i patenes, i també en crea de nous, com ara llànties de la basílica.
Ràdio Estel.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa predilecte a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust.
I tu, quan escoltes la ràdio?
Doncs sobretot els caps de setmana.
Preferències?
Estel. Cada cap de setmana, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Andorra 107.5.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest dissabte. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tota la setmana. Los 120 obispos de las diócesis de Barcelona és un llibre publicat per l'editorial e-book que repassa la història de la diòcesi de Barcelona, dels bisbats, del bisbat de la diòcesi de Barcelona i de tots els bisbes que han format part de la seva història. Un llibre que ha escrit l'arxiver diocesà mossèn Josep Maria Martí Bonet. Mossèn, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
Per què un llibre com aquest? Com sorgeix la idea de fer un llibre com aquest?
Bé, això és la conseqüència d'un llibre que vam fer editat a l'ABAC l'any 2006, que parlàvem dels bisbats de Barcelona, de Terrassa, de Sant Feliu de Llobregat i també de Girona. Un llibre doncs, que ha tingut el seu èxit perquè s'ha estès per tot Espanya i per tot Amèrica Llatina, pràcticament, i que explica doncs, la història d'aquests bisbats. Aquest forma part també d'un altre programa que també jo hi participo, de totes les diòcesis d'Espanya. O sigui, cada diòcesi tindrà el seu llibre, podríem dir, oficiós o oficial de la seva història amb els seus bisbes, etc. Uh-huh. I, per tant, aquesta ho vam imprimir ja en el 2006. Ara s'està preparant les altres diòcesis de Catalunya, com són Tarragona, com és la seu d'Urgell, etc etc. I, per tant, vaig creure convenient fer un anticipo, podríem dir, de lo que podria ser una cosa més sistemàtica de tot Catalunya. I, per tant, hem fet ja aquest llibre, que de moment està en castellà, i ara s'està traduint també al català, que es diu Els 120 bisbes, hi ha hagut 120 bisbes a Barcelona. Per tant, s'explica un per un, molt senzillament, es fa un petit resum, s'explica la seva biografia, i després s'escolleix de tots els seus documents, dos o menys, dos documents importants de tots els bisbes que comencen ja en el segle IV, no?, han pretextat i acaben amb el nostre cardenal Omella, que precisament aquests últims bisbes, aquests 20 bisbes últims que tenim fotografia, doncs també està inclosa la fotografia. Hi ha també un capítol molt important que agafa tots els bisbes de Catalunya, perquè això és molt important. Els bisbes és un col·legi apostòlic, que en diem, de successió dels apòstols, en vinculació amb Jesús, per suposat, els bisbes són els successors dels apòstols i els apòstols són els successors de Jesucrist. Per tant, aquesta vinculació amb Jesús a través dels apòstols, de tots els bisbes, però és una cosa col·lectiva també, no? No solament és un bisbe de cada diòcesi, sinó que formen una fraternitat entre tots els bisbes i és el que en diem d'això, col·legi apostòlic o col·legialitat o col·lectivitat pública doncs, de tots els bisbes. Per tant, és molt convenient tenir, quan parles d'un bisbe, tenir present els altres bisbes que estaven al seu costat per la història i també pel significat teològic que té. O sigui, els bisbes no pot anar pel seu compte, sinó que ha d'anar doncs, conjuntament amb els altres i en vinculació amb el papa. D'aquí ve el concepte, doncs, de col·legialitat i també, per un altre cantó, el ministeri que fa el papa, que coordina, podríem dir, tots els bisbes i dona les normes, pautes de la doctrina i així, d'aquesta manera, vol Jesús que funcioni l'Església. O sigui, una Església que estigui sota Pere, però a la vegada sota també dels bisbes i que formin part d'una col·lectivitat que no es clogui en absolut ni els preveres ni es clogui, podríem dir, els laics. O sigui, una corresponsabilitat a tots els nivells, a nivells transversals, diríem avui dia, no? I, per tant, és aquesta nova visió que té el nostre papa, Francesc, de fer una església molt oberta en tots els sentits. Oberta en el sentit teològic de que tots formem part d'aquesta església tan bonica que ha fet Jesús. Però l'ha feta concretament perquè tothom hi hem de participar. No podem estar nosaltres contents. Ah, bueno, que ho facin els bisbes. No. Cada un de nosaltres té la seva responsabilitat. I això és el que en diem església sinodal. O sigui, església que participa uns amb els altres, amb els bisbes, per suposat, formant el seu col·legi apostòlic, i amb el papa, que és el que coordina, el màxim coordinador. Per tant, és un llibre bonic, perquè està dintre d'aquesta línia, podríem dir, actual, i a la vegada també és un instrument indiscutible pels historiadors, perquè, per exemple, saps, tens un document, diu, aquest senyor, el senyor bisbe descrit el bisbe de Tarragona. Bueno, qui era el bisbe de Tarragona? Aquí de seguida pots saber exactament quins bisbes i quins papes, i inclús quins abats de Sant Cugat hi són en aquella època.
Mira, precisament una de les coses curioses que trobava fullejant aquest llibre i em preguntava és quanta gent no sap, per exemple, que a Barcelona tenim la plaça Urquinaona.
Sí.
I que Urquinaona precisament era un bisbe de Barcelona.
Sí. Això va ser un pacte que van fer, doncs la plaça d'Urquinaona la van donar, podríem dir, el nom del bisbe, que va fer un pacte amb la ciutat, doncs ell va cedir uns terrenys que estan a la plaça d'Urquinaona, que eren del bisbat, i en reconeixement la ciutat li va posar el nom d'Urquinaona. O sigui, passem pels carrers donant-nos compte de que realment la història ha sigut molt bonica de generositat i de col·laboració en tots els bisbes i en tots els fidels, persones que formen part d'aquesta gran església que el nostre Senyor ha constituït.
Per tant, la història, d'alguna manera, encara és viva, oi?
I tant, que és viva.
Sempre, eh?
I cada dia jo m'aixeco i penso, mira que estic. I després vaig a celebrar missa i demano per tothom. Estic molt content, no?, certament, de formar part d'aquesta església instituïda per Jesucrist. Però la instituïda per Jesucrist, o sigui, la història ha de procurar purificar, podríem dir, coses que a vegades s'han enganxat a l'església. Per exemple, una de les coses que ha sigut bastant desagradable en l'Església és confondre la dignitat amb l'autoritat, no? I la dignitat per l'Església no és altra cosa que un servei. Un ha de servir els altres, així es fa digne. I l'autoritat és no altra cosa que un servei. Per tant, una persona que a través de l'autoritat arriba amb uns honors i coses d'aquestes, els honors per Jesucrist no existeixen. Jesús ens diu, qui vulgui ser el primer, que sigui l'últim. I, per tant, aquest concepte que a vegades tenim dintre de l'Església, de la pompa, de la púrpura i tantes coses que existeixen, ja està bé, és bonic, però simplement és bonic. No? I el fonamental és la idea de Jesús, qui vulgui ser el primer, que sigui el servidor de tots. No? Això és evident. I això s'ha de plasmar dintre de la història. Cosa que a vegades només queda, podríem dir, externa, en un parlar, en un discutir, una cosa, però no, això ha de ser real, diari, que l'Església estigui al servei de tots, especialment dels pobres. Jesús mateix ho ha dit, la seva missió de Jesús, quan li pregunta a Joan, ets tu el Messies? I Jesús diu, mira, digueu-li a Joan el que passa. Diu, els cecs hi veuen, els paralítics caminen, i els pobres són evangelitzats. Aquesta és la missió de l'Església, evangelitzar els pobres. Què vol dir? Evangelitzar la gent senzilla, la gent més humil, inclús. És per ells el reina de Déu, el reina de Jesucrist. I això és un canvi realment fortíssim. O sigui, la religió catòlica té coses que realment ni que ens ho penséssim, anéssim pensant, no hi podríem arribar. O sigui, arribar... El primer de tots ha de ser el servidor de tots. Escolta, això és molt gros, molt important, i així ens succeeix en moltes altres coses, La mateixa figura del papa. El papa, sí, home, i tant, que se l'ha d'honorar i tot el que ho és, però el papa, el fonamental, és el servent dels servents. En llatí, servus servorum. I, per tant, això s'ha de posar en pràctica, que algunes vegades no s'ha posat en pràctica. S'ha fallat, el que us digui, s'ha fallat.
I cal
històricament,
dir-ho, eh?
Això té... El bonic de la història és que ens apropa la veritat. I la veritat és aquesta, de que l'Església doncs, ha d'estar al servei dels altres.
No sé si fent el llibre, jo sí que me n'he adonat que llegint-lo, repassant la història d'aquests 100 bisbes de la diòcesi de Barcelona, també se n'adona un de l'evolució de l'Església.
Sí, evidentment. Home, això... Jo, mira, jo ja tinc 82 anys i dintre de la meva història doncs, he vist l'evolució. Escolta'm, si m'hagués vingut aquí, quan em haguessin ordenat, m'hagués vingut amb coroneta i amb sotana i qui sap quines coses, no? I ara, ja és normal, no? L'Església ha evolucionat en les coses externes. Però les internes hauria d'evolucionar més. O sigui, aquesta idea de que hi ha d'haver-hi transparència dintre de l'Església, col·laboració entre tots, i a més també doncs, que un amb l'altre s'ajudi, i no aquestes ganes de fer el pollastre, que moltes vegades hi ha personatges dintre de l'Església que fan de pollastre, no? Precisament en la catedral de Barcelona, com sabeu, jo soc canonge d'allà, moltes vegades m'assec amb una misericòrdia on, en el 1300, es veu que l'escultor estava enfadat una miqueta amb el bisbe, no? I l'escultor, doncs, diu... Escolta, farem el bisbe pintant-lo o dibuixant-lo com un pollastre. A vegades i es veu un bisbe vestit de pollastre. Per tant, hem de ser senzills, humils, entregar-nos amb els altres, disfrutar moltíssim i veure la bellesa de la nostra Església, indiscutiblement.
I ha volgut posar aquest capítol al final del llibre que també ens comentava i que parla molt sobre l'Església sinodal. És a dir, tots som Església, oi?
Clar, tots som Església i també els bisbes, també, per suposat, són Església. I els bisbes, ja dic, com he dit abans, no és una individualitat, no és un sol, sinó que és tot un conjunt. Els que fan realment la doctrina, els que apropen la doctrina de Jesucrist al poble. Per tant, el sentir-se solidaris uns amb els altres és fonamental. Això és una cosa totalment fonamental. I, per tant, la sinodalitat és una cosa molt important perquè han de tenir consciència de que les coses s'han de fer conjuntament. No dir, ara m'aixeco, ui, farem aquesta doctrina. No. El cristianisme es basa precisament en la Sagrada Escritura i en la tradició de l'Església. No és una cosa així que l'anem inventant cada dia, sinó que és una cosa que procedeix precisament de la història. Per això és tan important explicar la verdadera història i veure aquí tants bisbes que tots han participat, podríem dir, d'aquesta història. Això és una cosa bonica. La sinodalitat, o sigui, l'Església sinodal, que en diem, perquè abans... Per fer bisbe, ho feien democràticament, votant. O sigui, votaven la gent perquè volien que aquell senyor sigués bisbe, no? I així es fa constantment. En l'Església s'ha fet, menys, podríem dir, molts bisbes, que oportunament s'ha fet d'una altra manera, però ara potser han canviat els temps. Però, en canvi, per exemple, vas a Montserrat i, vull dir, l'abat ho llegeixen els monjos. Vas a un convent i vas a una congregació religiosa i saps que la superiora general és, doncs, votada pels mateixes germanes. O sigui, això no és una cosa anormal que l'Església admeti l'Església sinodal, sinó que ha de ser lo normal dintre de la història.
Cal dir que ha estat un llibre fet amb col·laboració amb Montserrat Cabassa, Gemma Pallàs i Joan Alarcón, eh?
Sí, jo tinc tot un equip en l'arxiu. És un equip molt maco, doncs que es dedica precisament a això, a cercar coses, no? I cada dia fem algun descobriment nou. I si hi ha coses molt interessants, és clar, en una època tot passava pel bisbat o tot passava per l'Església. Vull dir, per exemple, un poble. El poble, doncs, l'important era la parròquia. I, per tant, doncs, això era important que es continués, que es fes així. I això és tan important que hi hagin col·laboradors que t'ajudin i així ens podem fer, quasi hem fet quasi 200 o 300 llibres gràcies precisament a aquests col·laboradors.
Mossèn Josep Maria Martí Bonet, arxiver diocesà, moltíssimes gràcies per visitar-nos aquest matí, presentar-nos aquest llibre, els 120 bisbes de la diòcesi de Barcelona. Qui el vulgui llegir, de veritat, que és molt interessant i descobrirà més història de la nostra església. Gràcies.
Gràcies a vosaltres per haver-me invitat.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, segona vegada.
Dia avui en el que també volíem parlar de les mentides que circulen per la xarxa i que poden arribar a afectar, atenció, la nostra salut. Ho comentem tot plegat aquesta hora amb Ricardo Mariscal. Ell és director de Relacions Institucionals de Salut Símbolos. Ricardo Mariscal, bon dia, buenos días.
Buenos días.
Què és Salut Símbolos?
Salut Símbolos es un instituto creado para combatir los bulos de salud en Internet. Está formado por periodistas, por profesionales de la salud, por pacientes y por comunicadores en general. Y está avalado por más de 40 sociedades científicas. Nosotros combatimos los bulos de salud pues en todas las redes sociales.
Cada vez que hay una emergencia sanitaria, como por ejemplo ahora mismo el coronavirus, ¿hay un auge de estos bulos?
Sí, sin duda, sin duda. En este caso porque hay uno de los tipos de bulos que son más frecuentes son los que están relacionados con alertas sanitarias. Bulos que son creados también para contener el pánico. Entonces, con este tipo de alertas, sobre todo la de coronavirus, que además incluso la OMS ha dicho que hay una informedia, una epidemia de información de sobre exposición de noticias, pues se dan muchos más bulos.
¿Qué intereses puede haber detrás de estos bulos?
Por una parte, de notoriedad. Por otra parte, hay intereses comerciales. Por ejemplo, hace unos días pues haya empezado a sonar pues un conocido curandero que dice tener la cura para el coronavirus, que dice que la lejía industrial, el clorito de sodio, cura en unas horas el coronavirus. En este caso, pues hay un claro interés comercial con pseudoterapias, engañar a los pacientes con pseudoterapias que además pueden ser muy peligrosas.
Ahora lo decía antes de presentarte que estos bulos, estas mentiras que circulan por la red, pueden incluso afectar a nuestra salud si nos las llegamos a creer, ¿no?
Sí, sí, así es. Yo digo, por ejemplo, con el clorito de sodio, esto es una lejía industrial que se utiliza con fines desinfectantes. Pues se vende en Internet, como lejía, pero los pseudoterapeutas dicen que esto cura muchos males, dicen que cura el autismo incluso, y esto para la salud puede ser muy, muy peligroso.
¿Qué tipo de bulo es el más peligroso que os habéis encontrado por la red?
Bueno, ya hay mucho. Las pseudoterapias suelen ser bastante peligrosas porque a veces, cuando están relacionadas, por ejemplo, con cáncer, llevan a pacientes a dejar sus tratamientos y a tomar estas curas milagrosas. Pues son muy peligrosas porque además el paciente deja su tratamiento que está siendo efectivo para la enfermedad.
¿Qué tiene que hacer el paciente o la persona que busca por Internet? Que sabemos que buscar por Internet algo de salud siempre es un poco peligroso, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer para evitar estos bulos?
A ver, el primero es que hay una parada. Si hablamos del coronavirus, por ejemplo, que hay muchas informaciones, hay que contrastar siempre. No hay que retuitear y enviar a los amigos lo primero que nos llega. Estas cadenas que nos llegan de vídeos, nunca hay que retuitearlas porque la mayor parte son fake. Lo que hay que hacer es contrastar e ir a fuentes oficiales y a profesionales de la salud, a profesionales sanitarios contrastados. Ya digo, por ejemplo, ahora con el coronavirus tenemos el Ministerio de Sanidad que está informando de forma bastante puntual. Nosotros también estamos informando desde nuestras redes sociales. Y luego hay profesionales sanitarios especializados en epidemias, en ese tipo de asuntos a los que hay que recurrir en redes sociales o en webs.
¿Qué hace Salud Símbolos para detectarlas, para detectar estos tipos de bulos?
Bueno, nosotros nos suelen, como tenemos una red de cazabulos, que son profesionales sanitarios, son los que nos pasan nuevamente los bulos. Y también hay una sección en nuestra web en la que se llama Detecta un bulo, en el que nos puede enviar, cualquier ciudadano nos puede enviar una noticia que le parezca que es mentira. Esa forma es como nosotros muchas veces nos enteramos de los bulos.
¿Que haya bulos es inherente a que haya red? Quiero decir, teniendo Internet, ¿nunca se va a terminar esto de los bulos?
Es inherente a que haya red, es inherente a cómo ha cambiado todo el tema de información de salud. Ahora el paciente, antes de ir al médico, pues busca en Google, busca al doctor Google. Ha cambiado los hábitos, entonces sí que eso no se puede evitar. Es lo que llamamos intoxicación, ¿no? Que de salud, que hay mucha información de salud porque hay una demanda y en esa información de salud hay mucha información que no es veraz. Entonces sí que es difícil de controlar. Lo que hay que hacer es eso, filtrarlo, saber dónde recurrir, filtrarlo y no hacer búsquedas en Google y coger lo primero que encuentres.
Eso precisamente te iba a preguntar, ¿eh? Aunque tengamos cuidado con los bulos, es igualmente peligroso buscar por internet sobre salud, ¿no?
No es peligroso buscar, pero sí es peligroso buscar sin criterio. Ya digo que hay que ir a las fuentes contrastadas. Lo que no hay que hacer es buscar en Google el primer resultado que aparece en las búsquedas, pensar que ese tiene información veraz y científica y que pueda ser creíble, porque normalmente no tiene nada que ver. Normalmente el que aparece en las búsquedas en primer lugar es el que ha pagado, a lo mejor, a Google. Entonces lo que hay que hacer es recurrir más bien a las webs contrastadas. Nosotros estamos trabajando en hacer listados de webs para pacientes, recomendándolo. Y también recomendamos a los médicos que prescriban webs, que en la consulta le digan al paciente, pues mira, puedes buscar información útil que se pueda para tu enfermedad en tal web o tal profesional que está en internet, que está en Twitter, por ejemplo. Recomendamos eso.
¿Qué tipo de enfermedad es la que más provoca que haya bulos de estos? ¿O es como decíamos, que cada vez que hay una emergencia o cada vez que sale algo mucho en las noticias, directamente ya pasa a la red?
Pues su prevalencia es el cáncer, la enfermedad que más bulos propaga. Y luego hay muchos bulos sobre alimentación. También tenemos en la sociedad un interés por alimentarnos bien, por toda la nutrición, y todo eso se refleja también en los bulos de alimentación.
Una vez detectáis un bulo, ¿es fácil denunciar? ¿Es fácil saber quién hay detrás?
No, muchas veces no. Hay veces que sí, porque hay una persona que busca notoriedad. A veces son personajes populares los que los difunden, pero muchas veces, sobre todo si vienen de cadenas, vienen de WhatsApp, es muy, muy complicado encontrar el origen. Además, ya digo, el problema es que se viralizan con mucha facilidad. ¿Qué tardas medio segundo en retuitear o enviar a un amigo por WhatsApp un bulo? Es muy difícil encontrar el origen en algunos casos.
Pero sí que es verdad que cuando encontráis el origen sí que hay denuncia, ¿no?, detrás.
Lo que pasa es que el camino de las denuncias es complicado. Totalmente valorizado es complicado, no es fácil, no es sencillo. Y lo que hacemos es desmontarlo. Normalmente no llega el tema a ser denunciado, a no ser que haya casos, como por ejemplo hace poco hubo unas influencers que recomendaban medicamentos como si fueran cosméticos. Eran youtubers jóvenes de belleza y moda.
Eso corrió mucho, también por la red, sí.
¿Perdón?
Decía que esto corrió mucho también por la web, sí.
Sí, esto muchísimo, sí. Entonces esto sí que, por ejemplo, como ha tenido tanta repercusión y además había un peligro claro para la salud porque son medicamentos que con prescripción, pues en este caso el Ministerio de Sanidad se puso cartas sobre el asunto y convocó a varias instituciones para buscar soluciones, ¿no? Realmente el camino legal en estos casos no es sencillo.
Aún así sí que es verdad que justo precisamente en este caso sí que ha habido instagramers o youtubers que han decidido seguir con el tema, desmintiéndose a vosotros precisamente.
Sí, la verdad que son reincidentes, por eso es más difícil, ¿no? Todas las instituciones, farmacéuticos y demás, pues están uniendo para hacer una campaña y para tomar medidas concretas para que no pase esto de nuevo. Porque estos youtubers, lo que ocurre es que son youtubers de belleza y moda que mueven mucho dinero y hay muchos intereses económicos detrás, entonces es muy difícil que se retracten.
Te preguntaba por el caso más peligroso que os habéis encontrado. Hablábamos del cáncer, hablábamos del coronavirus. Déjame preguntarte también por el caso más curioso que os habéis encontrado.
Casos curiosos. Bueno, hay bulos muy absurdos, hay bulos muy ridículos. Hay uno curioso, nos tendría que pensar, porque hay algunos que dices, ¿cómo se lo pueden creer? ¿No? ¿Cómo pueden creerse estas cosas? A mí sobre todo me llama la atención los bulos ridículos que tengan en YouTube que viralicen tanto. El otro día vi uno que relacionaba Alzheimer con comer ostras. Decía que si comías ostras, pues se curaba el Alzheimer. A mí esos bulos son los que me llaman la atención. Estos están insostenibles, pero que resulta que hay personas que se los creen.
Exacto. O sea, por muy absurdo que sea, no nos lo podemos llegar a creer, ¿no?
Sí, hay pacientes, pero porque esto juega muy poco con los anhelos de las personas. También cuando hay personas que tienen enfermedades y no encuentran una solución para su enfermedad o no se encuentran bien, pues a veces creen todo lo que encuentran, ¿no? Es una necesidad de creer.
Ricardo Mariscal, director de Relaciones Institucionales de Salud Sin Bulos, muchísimas gracias por atendernos una mañana como esta.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
I fins aquí els millors moments de tota la setmana de la primera hora d'aquest dissabte. Ens retrobem demà, diumenge, cap de setmana, per seguir recuperant millors moments de la primera hora de tota la setmana. Que passin molt bon dissabte. Adéu-siau.